Catalunya Ràdio comença...
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Les 12 del migdia, Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, estimats. Quin gran programa que ens vau regalar ahir. De veritat, bueno, eh?
Ahir et vam trobar a faltar moltíssim.
Moltíssim. Jo vosaltres també, i per això vaig ser oient del Que no surti d'aquí. I quin fart de riure. No sé si és perquè hi ha certes ganes també de desconnectar de l'actualitat i de poder fer alguna rialla, eh? I oblidar-te d'altres coses tan greus que estan passant, però estàveu com, no sé, com amb la sensació que ningú us estava escoltant i les vau dir de la mida d'un campanar.
A veure, honestament...
La Juliana estava completament, vaja, deslligada.
Estava verborreica perduda.
La Juliana es va treure les cadenes...
Soc una dona alliberada.
I es va alliberar.
El meu amic Martí va dir que semblava la sala de fumadors del Que no surti d'aquí. Com de sobte un espai realment molt... A veure, el que passa és que com que no anem en directe, avui tampoc, no estem sonant per la FM.
Estem a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio, avui també una altra vegada, perquè a l'antena estan pendents de la compareixença de Pedro Sánchez per parlar de tot plegat.
I llavors vol dir que la gent que ens escolta és orientat fidel, és gent que coneix el nostre món i que gairebé li fas un regal si un dia li expliques les teves petites manies de vell.
Bé, tu, Marta, estàs bé, eh? Jo he rebut alguns missatges...
Sempre ocupada,
si
Marta. Jo no n'he rebut ni un.
És un tema...
És un
tema personal.
És que, clar, és un problema
de
comunicació.
Ja us explico les dues. Sí, i a part és que no és res...
Rep coses que no són per ell.
És el joc del telèfon,
sí, el
això.
El Roger, nosaltres rebem missatges de gent que vol lliure amb ell.
Ah, sí.
Nosaltres rebem missatges del Roger i jo de... La Marta està bé,
és que ho veu pintar molt greu. I en realitat jo estic perfecta. El que passa és que senzillament vaig anar a fer-me unes proves perquè divendres m'operen de la vista. M'operaran de la miopia i deixaré en principi de portar ulleres.
Estàs nerviosa?
És la gran... Em fa molta il·lusió. Perquè la Nina, això de les ulleres, que costen molts diners, les ulleres. Costen 400 euros,
I
les meves.
Li agrada agafar-les.
Li agraden molt, i ara vinc amunt i avall, i ara me les poso a la boca, llavors he pensat que és una bona inversió, aquesta operació.
I a part, tu, abans de l'embaràs, anava sempre amb lentilles.
Sí, però
nosaltres
va fer...
no et coneixíem amb ulleres. Els dies que venies amb ulleres ens preocupàvem.
No, em dèieu, vas deixada.
Bueno, Marta.
I jo, mira, a mi m'agrada molt com em queden les ulleres.
Que
el que passa és que
bé,
ho faig per
bé,
un tema de practicitat.
Però a mi també em queden molt bé les ulleres i quan les porto és perquè vaig deixada. És perquè no puc més amb la meva vida i no em poso les lentilles.
Ja està. Jo us explicaré què tal.
Vulgui,
jo us explicaré què tal. En principi és una intervenció super senzilla.
Molt bé. Doncs ja ens ho explicaràs.
Déu meu, veuràs com una àliga després.
Ai, sí, quines ganes.
Bé, passen 3 minuts de les 12. Ahir ja vam comentar que arran de la Dana al País Valencià moltes persones, influencers i gent famosa han estat compartint informació de servei a les xarxes socials. Doncs bé, ahir al vespre un petit empresari de l'Horta Sud va revelar el nom d'una persona molt coneguda que anònimament està fent grans donacions a les zones més afectades pel temporal. Us explico la història perquè això comença dijous, quan en Julio penja un vídeo a Instagram. Diu que ell i la seva família estan bé, però que el seu barri necessita ajuda urgent.
Este es un mensaje para pedir ayuda, porque salvé la vida, mi familia también, pero la Dana no ha terminado, la Dana empieza ahora. Esto es una zona de guerra, es una zona cero. Para que os hagáis una idea, no tenemos agua y estamos haciendo colas eternas para coger un cubo de agua y poder subirlo a casa para tirarlo a los aseos para que no huela puta mierda la casa. La gente directamente está haciendo sus necesidades en bolsas y luego tirando.
La crida, us haig de dir que va tenir una resposta immediata i una de les artistes més famoses del país es va posar en contacte amb en Julio i li va demanar que no fes públic el seu nom. De fet, ho explicava ell mateix ahir el vespre a Instagram.
Chicos, os quiero contar una cosa que la persona que me ha ayudado no quería que lo contase, pero es que para mí es de justicia, o sea, no puedo callarme, lo tengo que contar, porque es que es increíble. Hice un vídeo pidiendo ayuda porque veía que esto era una catástrofe humanitaria de dimensiones bíblicas. Aitana, la cantante, la artista, fue la primera persona o de las primeras personas que cuando el vídeo tenía muy pocas reproducciones y no era ultra viral, me escribió. Y fue increíble, os lo digo en serio, pero increíble. Primero porque siempre desde el anonimato total, todos los días me ha preguntado cómo estaba, qué necesitábamos en los pueblos, cómo podía ayudar ella.
Estem parlant de l'Aitana Ocaña, que de seguida li va escriure per si necessitava alguna cosa i va demanar que no diguis el seu nom, que no ho fes públic, cosa que no ha respectat en el fons.
Però jo entenc que no ho respecti,
jo també,
perquè vols que la gent que sí, ho sàpiga, saps? Perquè que no ho hagi volgut fer públic encara és més honest i encara fa més il·lusió per aquesta gent. Perquè vol dir que no és una campanya de publicitat.
Ah, correcte, com hem vist d'altra gent
autèntica,
que de seguida ho
sí,
fa públic, no?
Sí, estàs veient certs creadors de contingut que estan gairebé fent més de voluntariat per feina, perquè saben que això els funcionarà i tenen engagement i guanyaran
correcte
seguidors, que no pas perquè realment no pensin.
L'Aitana no només va parlar amb ell i a veure com estaven i què necessitaven, sinó que va mobilitzar els seus familiars i també el seu equip per enviar tota l'ajuda possible.
Su padre increíble, su tío, su primo, perdón, que tiene una empresa de reformas, va a venir a reformar, a ayudar un fin de semana entero con todo su equipo y nadie se ha enterado y nadie lo ha dicho. Y con Aitana he tenido la suerte de estar en contacto porque tiene la visibilidad, ha dado una difusión de la hostia y está ayudando un montón. Joder, y es increíble porque Aitana ha sido ultra cariñosa y no solo eso. Honestamente, hoy he tenido la suerte de descargar un tráiler de 17 palets de productos de primera necesidad. Y ella no quería que se sepa, pero es que para mí es de justicia. No, pues nos ha ayudado. Y quiero decirlo, ¿vale? Y no es un patrocinio, no es una mierda, no es ninguna tontería, es una persona que nos puede ayudar y nos ayuda.
Un tràiler amb 17 palets i els seus cosins a fer reformes, a ajudar els veïns.
No només això, sinó que ahir ella mateixa compartia també els seus Instastories amb una crida etiquetant el Decathlon. Dient, fem alguna cosa junts i col·laborem junts per ajudar la situació a València. Jo espero que la gent que la va criticar per sortir de festa al Halloween s'estigui menjant les seves paraules i no només això, sinó que s'estigui morint de la puta vergonya.
Correcte.
Perquè aquest és el problema d'assenyalar a la gent per què fa i què no fa i per si ha sortit i per si està vivint prou una tragèdia o li està afectant prou o no el suficient. Tu no saps el que està fent la gent a casa seva, com ho està vivint. L'Aitana va sortir, però mentrestant estava escrivint el puto Julio. Vull dir-te, tu què saps? Espero que demanin disculpes.
L'Aitana ha comentat aquest vídeo d'en Julio i li diu, Julio, ens veiem molt aviat, gràcies per les teves paraules i per ser el comunicador que has estat amb tota la teva gent. Cada dia al peu del canó, enorme. I això, hi ha uns vídeos que ha publicat el mateix Julio que realment es veu com han descarregat tot de palets amb productes de primera necessitat i que l'Aitana ha enviat. Jo estic pensant, dic, gairebé el que devia cobrar de la targeta del BBVA ho deu haver invertit cap a València.
Del Santander, no, era?
Del Santander.
Jo que me n'alegro, perquè, clar, també ens dona una de cal i una d'arena, l'Aitana.
Ara jo m'havia oblidat,
Quedat
amb això, amb aquesta mostra de generositat.
Sí, és que jo me l'estimo tant que pot fer el que vulgui. Com si no hagués donat un euro a València, l'estimaria igual. Però és que allò de la targeta aquesta a mi em va fer...
Sempre dius que li agrada molt la moneda a l'Aitana, però mira, quan és l'hora de deixar-la anar, també la deixa anar, la moneda.
Però això que serveixi també una mica per generalitzar amb la resta de famosos. No sabem què ha fet la Rosalía amb els seus diners, tampoc no sabem què ha fet la Batial. Vull dir, això de jutjar per què ha mostrat la gent a les xarxes, relaxem-nos una mica a l'hora d'assenyalar certa gent, no? Home.
Bé, les 12 i 8 minuts, a tot això és veritat aquests dies que aquí també tenim aquest debat, que és que nosaltres ens dediquem a fer entreteniment i llavors vivim en un punt de contradicció segons quins continguts hem de fer i què no amb tot el que està passant. Doncs bé, ahir en Broncano tornava a posar-se al capdavant de la Revuelta després d'uns dies d'especials informatius i que no hi havia hagut programa. I va parlar precisament d'aquests dubtes i feia una reflexió que hem trobat molt interessant.
Hoy hemos dudado por la mañana, lo hemos hablado, porque era, hemos dudado hasta qué hacer. Si, la semana pasada ya no hubo programa, si parar o no parar, o cómo hablar del tema, o cómo hacer algo apropiado dentro de lo que está pasando y tal. Pero luego hemos pensado que las formas de gestionar el dolor en esto son muy distintas. Habrá gente que entendemos que no les apetezca hoy reírse ni ver el programa ni nada. Hay gente a la que no le va a apetecer ver el programa hoy, ya está. Pero a la gente a la que sí que, bueno, como cada uno lo gestiona de una manera, a la gente que le apetezca reírse un rato, descansar un poco de esta movida y despejar la cabeza, pues intentaremos, Ricardo, con las herramientas que tenemos, que son pocas, pero por lo menos hacer bromas, que prácticamente es lo único que sabemos hacer en la vida, Ricardo, así que ya está. Gracias por venir a todos y a todas, gracias por darnos esta confianza.
Bé, a dir, qui ho vulgui, aquí estem per si us ve de gust doncs, mirar-nos i seguir-nos. Estic molt d'acord.
Podem fer retweet, no?, aquest vídeo.
Totalment.
Fem retweet i ens apropiem una mica. Tot i que nosaltres no fem humor, però sí que intentem doncs, entretenir la gent i el personal per desconnectar de lo seu, també.
Jo no faig entreteniment, faig humor i informació.
Tu fas humor. És veritat que tu fas riure.
No,
a mi em fa riure molt. Ahir, t'ho juro, ahir estava plorant de riure amb el que deies.
Que
la teva besàvia, Lola, què la vas treure d'allà? Lo de... arrodonir al supermercat.
Tu arrodoneixes?
Va ser programa de culte. Ah, no. És jo aplico una mica la teva filosofia.
Clar que no.
Però el mateix que l'Aitana.
Exacte.
Què deu fer l'Aitana al supermercat?
Doncs
arrodoneix
no.
O no? No
I
ho sé.
I després ella dona els seus diners a qui coincidirà.
A casa, sí, clar. Sí.
Et diré que molta gent ens va dir que també al nostre programa li havia anat bé per un moment alliberar-se de tota aquesta saturació d'informació que estem rebent, que també és legítim no voler estar tot el rato exposat a això i tenir un moment de desconnexió.
Baby, estás bonica tota l'estona. Echar mierda por eso está feta. Y es que va a encantar pero no tan adonas. Que ets la més sexy, per això tu ets total, que vull.
Les 12 i 10 minuts, ara feia dies que no en sabíem res d'ella i la veritat és que la començàvem a enyorar. La Muixca ha estat l'entrevistada del podcast La Pija i la Kinky i ha regalat alguns titulars sucosos.
I ja us dic que el més mono de l'entrevista és que ella li surt respondre en català i a la primera pregunta, com estàs? I ella va dir, molt bé, molt bé, molt bé. És una conversa, us haig de dir, prou entretinguda, on, per exemple, en revela que té el 50% fet del seu proper àlbum, que tindrà clares inspiracions brasileres, per això ha fet aquest viatge allà.
Anava a dir, ha estat molt brasilera últimament.
Està molt brasilera,
és molt
sí.
Sambera, és molt sambera.
Molt sambera.
Que ginyo!
Com?
Jo parlo molt brasiler.
Ah, sí?
Que... No, és que jo tinc aquesta facilitat per les llengües, Marta.
Ets molt poliglota, nena.
I el portuguès el toco fàcil.
Portuguès.
Jo un dia allà i et parlo un portuguès perfecte.
Ara què has dit? Has dit formatge?
Queijinho.
Queijinho. Molt bé.
Queijinho?
Queijo.
Queijo és formatge.
Formatge, una mica de queijinho.
T'ha semblat que havies de dir formatge, ara.
Per què
és
no?
La meva paraula preferida que és portuguès.
No, és molt xula.
Quina és la teva paraula preferida en portuguès? No entens?
Rafinha.
Com a la Muixca?
Sí.
En fi, sort que en aquesta entrevista també parlant d'altres coses, la part personal, i explica, per exemple, la Muixca, que s'ha traslladat de pis. La Muixca s'ha independitzat.
T'has mudat sola?
Sí.
¿Y qué tal esa experiencia?
De locos.
Sí.
Estoy súper tranquila, súper bien. O sea, te lo juro que pensaba... Yo vengo de una casa con mucha gente, ¿sabes? En plan, como en mi familia somos siete, en plan como...
Hostias, mucha
gente. Y tenía miedo a sentirme como sola al final, ¿sabes? Como de... No... Y no, estoy... Te lo juro que no había estado tan bien en mi vida, en plan. Llego y estoy sola, tranquila.
Yeah.
En plan, no he hecho de menos la compañía.
És fort, això. Tu sabies que s'havia mudat i que estava sola, ara?
M'ho va explicar una vegada.
I no ho vas explicar aquí al programa i hem deixat que ho digui en exclusiva la Pija i la Kinky, nena. Per favor, aquí hem fallat.
Marta, perdona.
Catalunya, us hem fallat.
Però jo tinc molt clara la línia entre el personal i el que es pot compartir en el programa. I això en el moment vaig considerar que era personal.
Bé, no.
Té molt de mèrit, com diu, en plan...
En pla... No, tot
cada tres paraules.
I després full. Hi ha un moment que diu full muntanya. I jo, hosti.
Jo l'estimo.
Jo l'estimo, també. L'adoro moltíssim. Doncs abans la Muixca vivia amb moltes companyes de pis i ara ja viu sola, tot i que els seus col·legues del poble la visiten gairebé cada dia. O sigui, diu que és allà dia i nit, perquè també estudien a Barcelona,
fumant
van a la uni,
fumar
aquell pis.
Amb aquell xandall que porten.
Que el ventilin, per favor. Espero que hi hagi una porta gran, que doni a l'exterior.
Fos jo la vara.
Allà hi ha una boira, no?
Ai, i la Greta. I és que tinc aquesta idea dels bessons com si fossin persones
que s'apareixin. Mesos, no?
Què? Han anat a viure separades? Impossible.
La Greta fuma, ho sabem, això.
Home, clar.
Bueno, no hi ha cap germà de la fum de l'altre. No
bueno, passiva, segur. Passiva,
aquí la pregunta segur. És si fuma l'Eduard Farelo.
Això no t'ho sé dir.
Jo
té
tampoc.
Una veu molt greu, però això no vol dir que fumi.
Jo crec que fumen tots.
El que sí que et diré és que, no, això no ho sabem, però l'entrevista, saps, entren en aquell bucle de però tu on vivies? I ella, no, un poble que està a 25 minuts de Barcelona, ell, però llavors ets de Barcelona i ella, no, com t'ho explico? Un poble que és diferent. Clar, com els expliques a aquesta gent en pedagogia, a la Pija i a la Kinky, què és el Maresme i què és el barcelonès, sí, clar.
Però és tan fàcil perquè amb ells també els hi passa el mateix, no? Que hi ha pobles del costat de Madrid
i mira que ells
que
no són de Madrid. No, ells no són madrilenys,
exacte.
Però s'han fet madrilenys de cop i volta. D'esperits ho són i ja
veure,
està, no acaben
d'entendre. Si ets i Extremadura, et fas madrileny el primer dia que et mudes allà.
Sí, això no és possible. Això és possible. Però parlem de l'important. La Muixca estrena pis. Qui ha decorat el seu nou cau? Aquesta no us l'espereu, eh?
Es que soy una niña pequeña, ¿vale? O sea, mi padre es como le mola mucho y como que me lo
ha ayudado,
o sea,
todo.
O sea, al principio hubo como debate, en plan, ¿qué te parece esto? Tal. Y después ya hubo una confianza que yo no escogí nada. En plan, básicamente mi padre escogió todo lo que tenía en el piso y ya está, y se ha quedado ahí, ¿sabes?
L'ha decorat el pare, el pis?
O sigui, la imatge que ens acaba de regalar la Muixca, d'imaginar-nos l'Eduard Farelo jugant als Sims, però en la vida real, allò de la làmpara aquella que és com de lava, a l'Ikea tan content, triant tot el que li agradaria a la seva filla, jo, pell de gallina,
però
en aquest moment.
Però ara necessito veure el pis de la Muixca.
Jo també.
Era una necessitat,
el veurem, no?
Era una necessitat que no tenia perquè me l'imaginava com el típic pis de patats, de, sense dir-te de nen, de noia de 20 anys, el té a mitges.
Diu que no acaba d'estar al 100% que ho té a mitges, però de tota manera no deu ser el pis que ensenya el seu TikTok.
És que no ho tinc clar, perquè no
aquesta
també es grava des d'espots molt diferents.
Jo també la veig molt nòmada, ella. Saps que no, no acaba de tenir un cau.
Els cantants
definitiu.
Són així. Tens un cau on caure mort, però està dormint quan està allà, no graven TikToks.
Bé, amb aquesta música dels Sims de fons, diu la Musca que el seu pare té molt bon gust, que és un gran interiorista.
M'ho crec, perquè sempre va molt ben vestit.
Li ha escollit un sofà taronja, que és un color polèmic, per un sofà. Però que a ella li funciona molt, que a part que és com modular i que el pot anar canviant, saps?
També depèn molt del taronja, clar. No em vull posar jo aquí tiquismiquis, però depèn de si el taronja és molt fluorescent, si és un taronja més marronós, que llavors és més fàcil
d'integrar. Crec que és un taronja més discretet. L'únic però que li posa la Musca a l'Eduard Farelo pel que fa a la decoració, és el capçal del llit.
Però és que tiene muy buen gusto, en plan, si no, en plan, no lo hubiese dejado, pero menos la cama. O sea, no me ha llegado la cama, pero me ha llegado como lo...
Pero te ha comprado la cama también, o sea, te la ha cogido.
Sí. O sea, como que me lo pillé. O sea, como tal, me tiene que llegar... ¿Pero cómo se llama lo que...?
¿El somier?
No, el canapé.
¿El canapé?
Sí, o sea, lo que apoyas a la pared.
No, el cabecero,
eso.
Sí.
Vale, pues eso no me mola. Me lo quiero cambiar.
¿Cómo es?
Yo no he comprado, no he llegado a comprarlo.
Es que, o sea, pardo papá, pero es como, en plan, cuadrado con puntos de... Es de vieja.
Diu que és de vella.
No se sent còmode amb aquest capçal.
No se sent còmode amb el capçal, però en canvi ja ha trobat quin pot substituir aquest capçal de vella. Ella decideix que el millor és tenir una pilota de futbol allà al llit. O sigui, com a capçal, una cosa que ha trobat per internet, que hi hagi una pilota de futbol per deixar clares les intencions.
Jo
que ella és una tia futbolera.
Soc la Marta Ros, la Uineta, la seva nòvia.
I trobes la pilota allà.
Però ja sap que la Musca li agrada el futbol, que per cert, sí, a casa però... no són de futbol, eh?
Però...
L'Eduard Farelo no és futbolero.
No, jo
la Greta, la Greta i la Musca, les úniques de casa.
A veure, sense voler caure jo en estereotips, però un tio que li encanta el disseny interior, a mi em costa de creure que també li pugui encantar jugar a futbol o veure futbol.
Ui, no té res a veure,
Hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Però sí, clar que sí.
A veure, hi ha de tot, però de vegades hi ha molt d'una cosa i poca d'una altra. I jo crec que hi ha poca gent...
Has d'ampliar la mostra que coneixes. Doncs bé, la família Farelo fa il·lusió perquè està molt present en tota aquesta conversa. La Musca menciona tota l'estona les germanes, el germà, el pare, la mare, que per cert estava darrere les càmeres acompanyant-la a l'entrevista perquè és la seva mànager, i un moment que parla ella de com es fot alcohol barat i que se'n va de botellot i la mare allà, i li diuen, però no t'està incomodant una mica parlar d'això amb l'alcohol? I diu, la mare ho sap tot.
Clar, si ho deu veure en els
concerts. I a part ho diu a les cançons,
no,
també.
Sí, és veritat que les cançons no deixen massa espai per la imaginació.
No, i a part que crec que no és ciència-ficció. Bé, explica també com els apuntaven a tots a classes extraescolars perquè eren tants germans a casa que els pares gairebé ho havien de fer per salut mental. I bé, de la família passen a parlar de les amistats, perquè, què, Musca? Sou amigues amb la Julieta o no?
Ara! Sí, yo creo que sí, en plan... A ver, como que yo y Ju nos hemos conocido trabajando, ¿sabes?
Claro.
En plan, es distinto. No voy, o sea, yo no voy a tener la relación que tengo con mis colegas del Insti, y ella conmigo tampoco va a tener la relación que tiene con la suya, ¿sabes? Pero sí que es verdad que nos conocemos mucho, en plan, como... Yo sé cómo es ella, o sea, de tema de carácter, tal, o sea, nos conocemos mucho, ¿sabes? Entonces, hemos trabajado mucho juntas, entonces yo creo que sí, que hay una amistad. Igual no es la primera persona que llamo si me pasa algo, pero nos vemos, en plan, para hacer cafés y tal.
A eso te digo.
Jo pensava que la resposta que li sortiria a la Musca a la pregunta de sou amigues és clar, tio, no? Allò de per descomptat.
Però ha desenvolupat
punt...
molt per dir que no és ben bé
fa
una amiga.
Fa aquest punt de dir, exacte, som companyes de professió, de feina, sí. Però quedem per fer cafès,
exacte.
I que ens expliquem els problemes. I, de fet, parlen d'un grup de WhatsApp amb més artistes catalans que ja no està tan actiu i que, per tant, elles han decidit tenir converses més en privat. A partir d'aquí, interpreteu com vulgueu. Potser no és res, això, o potser és el té d'El Grey, del bo.
Anava a dir-te, la Musca, que estava en principi més o menys en amistat amb els Figaflaues, crec que s'han reconciliat.
Ah, sí?
Perquè van sortir cantar junts una cançó fa molt poquet, mentrestant la Julieta no ens consta tampoc. També hem de recordar aquí un matís, que jo estic tota l'estona recordant, i aquí la gent sembla que tingui, bueno, amnèsia.
Bueno,
què passa? Que la Julieta i la Musca es van fer alguns petons.
Es van
morrejar. Jo no sé vosaltres com aneu amb aquest tema, però jo no em parlo gaire amb gent amb qui jo m'hagi fet
petons. Això no ho has recordat prou vegades, en aquest programa.
Però clar, anem a posar el calendari. Quan va ser això?
Molt, fa molt.
Que fa dos, tres anys.
Pensa... No, pensa que va ser un dels primers temes que vam destapar aquí, el que no surti d'aquí. Deu fer
un any i mig.
A veure si el programa té un any i dos mesos de vida.
No, però quan ho vam explicar no era d'actualitat.
Però què va ser, en un bolo tonto,
no
allò?
No tinc tants detalls, no ho he explicat també moltes vegades. Em consta que va haver-hi més d'un bessó.
Ah, més d'un.
I un sofà.
No m'estima més, carai.
Sofà de quin color?
taronja.
No han transcendit aquests detalls. Sé que es va... A veure, que no sé...
Bueno, també passa aquí a la ràdio, no?
Hosti, Julián, has decidit ara mateix anar al T-Shop?
Sí.
Unes casetes
un quilo de tematge, eh?
Però és que això ho he explicat mil vegades.
No, no suficients, perquè clarament aquí un senyor que té amnèsia, que és veritat que en Roger no recorda...
I que les bones històries ja ho saps que s'han d'anar explicant un parell de cops al trimestre.
Doncs sí, es van embolicar. Per tant, jo també suposo que això va refredar l'amistat o que poder va impedir justament que hi hagués una amistat, perquè això de posar que són companyes de feina com a excusa, nosaltres som companys de feina i tampoc
I som superamics
tot el dia quedant per fotre cafès i som amics justament perquè som companys de feina.
Bè, doncs gràcies per aquesta informació, per aquest te i per te del vol que ens serveix la mosca confirmant el que ja vam témer la setmana passada, i és que la Julieta la interrompen moltes vegades, però acaba de confirmar. La Julieta sí que es mudarà a Madrid.
A mí me sorprendió mucho.
Se va a mudar a Madrid unos meses.
Sí, ella ya me lo dijo ya. A mí me sorprendió mucho porque fue como también...
¿Compañeras de pista?
No.
És un podcast que no es paran de... Bueno, que estava la Marian allà intentant
defensar... Sí, ella provant,
picant pedra.
Sí, picant pedra. Però és un podcast horrible.
A mi em va funcionar molt durant una temporada, però ahir vaig veure el capítol i vaig pensar, però és que per què m'esteu parlant de vosaltres? Jo vull saber què diu la mosca. No m'importa com tens la casa decorada, Maria, que em sap molt greu, ets maquíssima, eh? Però és que no m'interesses en aquest moment.
Jo sóc zero usuària, vull dir, perquè no em parlen mai res.
I això que en Carlos li encantes, eh? En Carlos Peguer.
I a mi m'encanta, eh? Des de fa molts anys, des d'abans que fessin la Pija i la Kinky. És que jo tinc una història amb ell.
Tu ets de real fan.
Jo sempre estic allà la primera, Marta.
Molt bé, exacte. Tu crees la cua.
Jo se la reivindica sempre.
Tu crees la cua.
Els vas descobrir, tu.
Jo vaig descobrir One Direction.
Vas descobrir Julieta, també, la Musca. Això és veritat.
Això és veritat. És que les vaig descobrir. Quin pes a l'esquena que tinc i ningú me'l reconeix.
Caçatalents, ets caçatalents.
Ara, Marta.
Molt bé.
I et vaig descobrir a tu, que el Roger sempre diu que va ser ell
que
va
pitjar. No, no entrem en aquest debat.
El Roger sempre diu que ell va pitjar Marta Montaner.
La Marta es va descobrir
sola. A mi mateixa, perdona.
La Marta es va descobrir sola.
Em va descobrir Jordi Belis a Flash FM.
Però després d'això, nosaltres, en el nostre equip...
Sí.
Jo vaig dir-li al Roger, la Marta és un bon perfil. I ell s'inventa que va ser ell qui ho va dir. I això em dol.
No,
ara em fa un cert punt de gràcia perquè us esteu barallant per mi i això m'omple l'ego.
I més que ho farem, perquè jo penso reivindicar fins l'últim dia que vaig ser jo.
Jo no et volia descobrir, tu.
En Roger va veure vídeos de la Juliana i va pensar
que
aquesta noia...
No calla, i em van com obligar, i mira, gràcies a Déu que ets aquí.
Visca les equivocacions.
Ara ho has dit.
Doncs ja per acabar aquest recull de l'entrevista, un dels moments més surrealistes que ens regala la Musca és quan explica com es va treure el carnet de conduir. Perquè quan creieu que va trigar a provar-lo?
Tres dies.
Tu creus que dos dies, eh?
Sí, perquè ho vaig veure a les xarxes. Va fer una col·laboració amb l'Autoescola Pallars.
No ho diguis.
És una porra, és una porra.
Jo pensava que com que ho demanaves, jo pensava que era Tim Juliana de 6-7 vegades que et saluden les rotondes ja gairebé quan passes.
Doncs va, comprovem-ho.
Me lo saqué este verano. En 10 días, heavy.
¿En 10 días?
En 10 días.
¿Pero los dos? Sí, bueno, los dos en 12.
O sea, hostia, puta.
¿Pero por qué?
¿Cuánta práctica hiciste?
¿Cómo sabía?
O sea, yo me fui a un pueblo de Cataluña, en plan que sí se llama La Pobla Segur, o sea, arriba.
Hacer un intensivo.
Sí. Y como...
El Cuenca de allí.
Sí, pero no porque no lo hacían para todo el mundo. Es como que me hizo un favor el de la autoescuela de ahí. Ajá. Y estuve con el jefe de la autoescuela, que ahora es como full amigo mío. Nos hemos hecho muy amigos. ¿Lo puedes saludar?
Saludos.
No. Sarrar. Porque le va a hacer mucha ilusión. Y el pavo como que era un jefe, nos sentimos mucho y yo le hacía de taxi, en plan. Estaba corriendo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Pues todo lo que tenía que hacer él, pues yo lo acompañaba.
Hostia.
Encima él tenía como caballos, hacía vino, en plan aceite, tenía como de todo ahí, ¿sabes? Porque era rollo full montaña.
Sí.
Y me fui 10 días ahí y me saqué el carnet.
Sembla mentida. El concepte full muntanya.
Però és que té raó.
Mira, m'ha agafat.
Li va fer de taxista.
És que, a més, Pobla de Segur, que és full muntanya, és veritat, és un lloc tan bonic. Jo hi vaig anar a passar uns campaments fa 3 anyets i va ser preciós. I, a més, ens vam enamorar amb un noi que treballava en un bar, que es deia Àlex.
Molt bé.
Mai va acabar en el lloc, però ens vam agradar bastant, que ho sapigueu.
Em consta que el propietari d'aquesta autoescola, un cop l'any, lloga tot un càmping.
Coneixes en Ferran?
M'han explicat. I fan com una superfesta en un càmping amb tots els treballadors de l'autoescola.
És famós, perquè jo no en tenia ni idea.
És
la nostra Conca. Saps com a Conca, que se'n van els famosos a treure's els carnets? No és això, eh?
O sigui, això és l'autoescola Pallars, que està repartida per diferents zones de Catalunya, però que és veritat que és l'autoescola que més col·labora amb amb gent que es dedica a les xarxes o que té una vida pública, perquè la Muixca, jo tot això ho sabia perquè ella em va fer publicitat. Va, que entenc que va ser una mena de col·laboració que li van regalar el carnet, que això molt també bé. Es fa molt.
Doncs un petonès per la Muixca, que és oient de Catalunya Ràdio, això com sí que és informació contrastadíssima perquè ho ha dit ella més d'una vegada i ens l'estimem com si fos de la família.
Sempre em fa un petit decebre-la. Sí. Estic sempre en aquella línia de dir no et passis amb ella, perquè a més ens consta que hi ha gent de la família molt oient
que
no podem dir res fora de lloc dels Farelo perquè es reacciona al minut.
Ja sabem qui és, no, l'altre.
La Paula, no? És oient?
Però, una de freda, una de calenta, tu.
Hem de dir el que hi ha, hem d'explicar les coses tal com són.
Però amb la Muixca costa ser imparcial. Ens estimarem sempre.
Cinc minuts i arribem a 2:15 del migdia. En Roger Escapa segueix publicant episodis de l'Eclipsi, el seu programa de converses a 3CAT, que sempre ens regala titulars sobre els nostres famosos preferits.
Mira, fa unes setmanes, perquè fa bastantes setmanes que tinc aquest tema preparat, i vaig me'l fas fer el dia que no anem per l'FM, però bé. Fa unes setmanes va publicar 4 capítols nous, un xerrant amb la seva dona, que ja el vam repassar, la Diana Gómez, també amb el Joan Dausà, la Paula Bonet, o en Marc Ribas, una de les nostres estrelles de 3CAT predilectes. Ja fa unes setmanes en vam sentir algun tall, però avui hi tornem perquè ens encanta en Marc.
Sí.
I m'agrada molt de veritat i crec que es troben pocs perfils com ell, per desgràcia, en aquest país. Té aquesta cosa de que és intel·ligent però sense pedanteria. És humil però té aquest punt de xulo que jo l'agraeixo molt, sí, perquè res pitjor que la falsa humilitat.
Sí.
És un comunicador bestial, un gran conservador, i això ja és conversador. I això ja...
Conservador
és un detall que no...
Canvia la síl·laba, canvia, eh?
Bueno, si és conservador no m'ha arribat.
Potser fa conserves a casa, perquè potser... ja que es dediquen al món de l'alimentació...
No, potser és molt conservador.
També, potser d'ideologia, sí. No ens ha arribat.
Però, com es veu el capítol de l'Eclipsi, el que està clar és que no té cap problema en ser transparent. Parlen de la seva família, dels seus pares, de com anava a pescar amb el seu pare, que emociona una mica, del món de la nit, de l'esport, del seu camí per Belles Arts,
aquesta
no me la sabia, cap a la cuina, la televisió. Però aquí, el que ens interessa, evidentment, és l'estat sentimental de Marc Ribas.
Ara.
I no patiu, perquè l'Escapa no ens decep i, com sempre, ens dona el contingut que volem. Sense anar més lluny, mireu que romàntic se'ns posa en Marc amb la pregunta que li fan sobre el disfrutar.
Dinar sol al disfrutar o sopar amb tomàquet amb la teva parella? Carinyo, et pots descongelar pa de... del congelador i no m'esperis avui desperta i fins demà. Vaig a disfrutar, no?
Tu faries això?
Crec que sí. Pan tomàquet em menjo 3 dies per setmana, jo crec. Tu aniries al pan tomàquet?
Jo sí.
Però perquè no t'agrada el disfrutar?
Sí, hòstia, i tant. Però per mi els àpats són per gaudir-los en parella. Jo me'n vaig al disfrutar.
Sol,
sense la Berta, i no puc estar comentant cada plat, no seria el mateix.
Mono,
molt intens.
Està enamorat.
Un cuiner que prefereix menjar pa amb tomàquet amb la seva dona, la Berta, que per cert jo diria que és la primera vegada que diu el seu nom públicament.
Però la seva dona... Qui és?
És a dir, la seva dona és la Berta.
La vam conèixer, no, nosaltres, fa uns quants dies?
Com va anar la història? Ell tenia una nòvia, una parella.
Clar, jo dic, és la mare dels seus fills?
Va tenir dues criatures que són les nenes més precioses que jo he pogut veure, a banda de la Nina, que segueixen topo.
Quina edat? Són petites, no entenc?
7-8 anys, una inclús més petita. I després va deixar-ho amb aquesta parella i ja es va enamorar de la Berta, i ara la Berta és la seva dona. Això ja sabem, avui en dia... Lo de les dones va canviant. Un dia tens una, l'endemà tens una altra i vas tirant.
Però no estan casats, no?
No estan casats. Vale. No estan casats. L'Escapa, el paperot que li toca fer. El paperot que li toca fer a l'Escapa. Que abandona la Diana per menjar sol, allà, per menjar el disfrutar. Que busca la cordialitat, la complicitat amb el Marc i no ho troba.
Es troba sol. Amb una pedra, amb una
amb el geng aquest.
I el Marc
construint.
I el Marc anar-lo qüestionant, en fi. Atenció, perquè com acostuma a passar l'Eclipsi, la conversa també hi ha un punt que puja una mica de to.
Ai, que puja.
Has tingut mai relacions sexuals en una cuina?
Sí. I ja està, ja que és així, te'n penso.
Vols que t'expliqui aquesta última sexuals?
Aquesta última setmana?
Aquesta última setmana...
En una cuina, eh?
Ara...
És la clàusula de la pregunta.
Fins on arriba les relacions sexuals, diguéssim?
O sigui, si hi ha preliminars, està inclòs.
Setmana passada.
Setmana passada. Va, està bé.
A veure, però treu aquesta música de fons, que hi ha una senyora que crida.
Ai.
Què li passa?
Ja es veu que en Marc Rivas és una bomba de passió, un tio generós, un tio avullançat a la vida i al gaudi, un tio que si s'està prenent el cafè amb la seva dona a la cuina no ho pot evitar i l'ha de morrejar allà a la barra aquella que deuen tenir. Deuen tenir una illa d'aquelles, sí, que és una barra alçada allà al mig de la cuina.
Totalment.
Si es barreja un punt la feina i l'eina, eh?
Home, si es barreja la feina i l'eina. L'escapa jo crec que no...
L'escapa també és incòmode que en Marc Rivas, però molt més, eh, amb sí, aquesta
perquè...
pregunta.
Però ell ho prova. Sí. O sigui, i ell es fa com aquest personatge de fer-se una mica més al punyetero.
Però perquè és professional.
Sí, però no, jo no... Jo és que li veig que ve d'aquesta família de vendre bicicletes. No sé com dir-ho.
L'escapa,
jo veig molt poc.
Creieu que l'escapa
no,
és de cuina?
No.
L'escapa és el típic que la Diana el morreja després d'esmorrar i li diu no, ara no, que acabes de menjar.
No, renta't les dents. Sí.
És d'aquests, jo crec, 100%.
O que no ho entén, que no sap llegir, no. Jo també no. Puc ser d'aquests, que no saps llegir, que...
És que tots molt escapa.
Molt. Sí. Però que no havíem d'anar a l'IKEA.
Sí, perdona, però
per què estàs sobre el marbre?
No, aquí,
tenim cadires, aquí.
11 del matí, noia.
Pots no toca, ara mateix no ho tenia apuntat. Exacte. A l'Excel.
Compte, perquè l'escapa encara prova de collar una mica més el Marc, eh?
Ai, ai, ai.
Com és la cuina de casa teva? La relació també?
No.
Ah. Has vist? Mira, he tret dos titulars ja. Cuina oberta, relació tancada.
Dos titulars per l'escapa, que crec que va quedar molt content amb aquesta entrevista.
Està bé, bueno, m'ha agradat.
I no m'estranya. Fantàstics tots dos. Llavors, fa pocs dies, l'escapa va publicar una altra tongada de 4 episodis més, aquesta vegada amb Andreu Buenafuente, Abril Zamora, Victoria Luengo i Carlos Cuevas. Segurament els anirem repassant els pròxims dies, si em deixeu, ja sabeu que de sobte l'eclipsi
sí,
del meu programa preferit de Tascat ja em funciona molt. Avui toca repassar Carlos Cuevas. Ai. Parlen d'anar d'hora amb tot, de ser un actor des de molt jove, del seu pas per Vent del Pla...
És una mica el de sempre, Juliana?
Sí. És 100% el de sempre. Ai. Però és que no és culpa de l'escapa. Tampoc culpa del Carlos, eh? La paraula culpa potser aquí queda una mica desencaixada, però diguéssim que el Carlos Cuevas és tan hermètic, que això ja ho sabem, que això provoca que moltes vegades les entrevistes siguin sempre iguals, perquè sí, tampoc pots demanar-li gaire més.
Ja saps què dirà molts cops.
Sí. Com sempre, la primera pregunta és quina és la seva millor nit?
Espera. La meva millor nit és una nit a Mèxic, fa 3 anys, en una platja perduda de la Mare de Déu, a la costa del Pacífic, en un lloc molt amagat, amb dos dels meus millors amics, el Miqui i el Ruben, amb un viatge preciós, amb una nit plena d'estels, amb unes converses estupendes, després de tot el dia fent surf, i amb un any que va ser molt difícil, però que també va ser molt bonic.
Només amb aquesta primera pregunta-resposta ja s'entén que Carlos Cuevas vol redirigir tota l'entrevista cap a parlar de l'amistat, que és un tema amb el que sent molt més còmode. I, de fet, passa, això, perquè de seguida ja l'escapa, la primera pregunta que li fa és sobre aquests amics, sobre aquest viatge a Mèxic. Aquests amics s'esmenta, que són el Miqui Esparvé, actor, i el Ruben Wagensberg, activista i polític, que són dos dels seus millors amics, li confessa l'escapa. Són 10 anys més gran que ell, més o menys, els dos. I ell parla, no?, de com està acostumat a tenir amics més gran, d'estar envoltat en general de gent molt més gran que ell, no tan jove, i de fet confessa que li ha passat també sempre amb les parelles.
Ai. Les meves parelles sempre han sigut bastant més grans, 7, 8, 9, 10 anys més grans. Sí, sempre m'ha passat sempre, des de que tenia 15 m'agradava amb
les noies de la teva edat no t'han interessat.
Sí, m'interessa la gent de la meva edat, eh? Però hi ha algú de l'admiració d'algú més gran que per mi l'admiració és un motor molt important. I no és una admiració de postureo, eh? Com si diguessin, no necessito que la gent sigui un actor, un músic, un cantant, però hi ha algú de tu que m'ha de seduir, que m'ha d'atrapar, o com rius, o com parles, o com penses, o qui votes, o el discurs que tens, o més igual.
Tu t'enamores de la ment.
Sí.
Se t'han de follar el cervell.
Bueno, no, ho he hagut de tallar perquè el Roger Escapa el tenim completament deixat.
Però és que en Roger Escapa és més o menys de la meva generació i va haver una època en què es deia molt hay que follarse las mentes. Però... Vull dir, això es deia molt, hi havia grups de Facebook fins i tot, saps allò que tu no te'n recordes, Juliana?
Ah, sí. No, gràcies a Déu, que no
recordo. Senyores que... Hay que follar-se a les mentes.
Jo t'hi diria un estrès posttraumàtic si hagués viscut aquesta situació.
No, així hem sortit. Clarament no estem.
Però té molt mèrit que li tregui això a en Carlos, perquè no has de parlar ni de parelles ni de la seva vida sentimental.
És veritat que... potser comencem a intuir que aquí pot haver estat la seva parella, però que totes, des que té 15 anys, hagin estat més grans que ell, això no ho sabíem.
No ho sabíem. Aquestes són... O sigui, hi ha dos moments, així que ell, que l'escapa aconsegueixi treure'l una mica de la seva zona de sempre.
Creus que van parlar-ho abans? De dir, escolta'm, Roger, millor que no em preguntis sobre si tinc parella ara mateix.
Jo crec que sí.
100%, perquè a més aquest és un projecte molt personal de l'escapa, que ell porta molt directament, i jo estic segura que va ser ell qui va obrir en Carlos i li va dir, mira, Carlos, a mi em fa molta il·lusió fer això amb tu i pactarem les preguntes i la meva prioritat és que et sentis còmode, que és al final l'adjectiu que defineix el Roger Escapa, et fa sentir sempre còmode. Llavors, ell prefereix una entrevista potser menys interessada, no tractant els temes que sempre ha tocat, però no posar-te en cap moment en una situació en la que no puguis estar bé, saps?
Per això s'obren.
Però llavors després el Marc Ríos li pregunta si ha follat a la
cuina. Però perquè ell li devia dir que sí, que és diferent amb un Carlos Cuevas, que vas amb una polla, t'ho dic jo ara, David, i és que li pregunto què ha fet aquest estiu i ja poder ser emprenya perquè ja és vida persona, que em sembla superbé, eh? Però vull dir que
com
ja
sempre,
saps quins són els límits de la gent.
La clau és el consentiment,
efectivament. Què ha de tenir una persona perquè Carlos Cuevas s'enamori?
Per mi és molt important la tendresa. No sóc una persona gens esquerpa i no entenc la fredor. Hi ha algú més enllà d'això que per mi és molt important, que és com un compromís social-polític, que per mi és molt important saber que, o sigui, vincular-me amb algú que no que tingui els mateixos ideals que jo, però que tingui uns ideals igual de ferms. O sigui, que per... que es preocupi pel món que l'envolta, que no li sigui igual qui està governant, que li remogui el pit quan veu una causa injusta i s'aixequi. Tot això per mi és important.
Sí, sí, tampoc ens acaba de sorprendre, eh?
Bé, però... saps aquell debat que havíem tingut moltes vegades de si et podries enamorar d'algú que vota el partit oposat al que tu votaries? Mm. Doncs en Carlos Cuevas opina que és impossible enamorar-se d'algú que pensa el contrari que ell.
Sí, suposo que és que...
I segurament amb les amistats li passa el mateix, eh? Ell deu ser superdur amb aquestes coses. Si s'assabenta que un dels seus millors amics vota Vox, jo crec que el deixa de parlar. Això és el que jo m'imagino, eh?
Creus que hi ha una mica Carlos Cuevas gays?
Com?
Com?
Carlos Cuevas gays.
Ah, la mirada Carlos Cuevas, sí.
Saps allò de la masculine gaze? És aquesta cosa de la mirada masculina que totes les dones portem a dintre, no? I que totes actuem, en el fons, amb la mirada d'un home inventat que ens està mirant.
Sí,
i
que ho fem tot per aquest mini-home que tenim
agradar, dintre. Que va molt relacionat amb la validació masculina, no?
Sí.
Doncs de broma, dic, potser hi ha un Carlos Cuevas gaze en els seus amics, de dir, ostres, sí. El Carlos, això li semblarà bé, vaig a penjar un Instastory de Palestina perquè no s'enfadi. No, no ho sé.
No ho sabem.
No, jo crec que genuïnament hi ha una part molt orgànica de que t'acabes fent amb gent que normalment té més a veure amb el que tu penses que no passi a lluny, no?
Sí.
En general.
Però
i
de
si
vegades
quan... molt la política, com és el seu cas, deu sortir...
Però quan són amics natural. De tota la vida?
Clar, se li hauria de preguntar als seus amics de Montcada, que també els esmenta, per cert, que diu que fa molts anys que els conserva, si també han crescut cap a la mateixa direcció. Mm. Perquè els nous ja s'entén que sí.
Bé,
també confessa que tot i que ara no té parella...
Titular. Escolta'm, però això quan es va gravar?
Jo crec que fa pocs mesos, màxim 3, jo diria.
Val.
Jo diria després de l'estiu.
Val.
Crec. Poder no.
Que se l'havia relacionat en Carlos Cuevas amb una...
No? Una
ell ha aconseguit...
Una... Bueno, sí.
Però ell ha aconseguit realment el que volia.
Que
és que no
res.
Ocupa gairebé cap premsa, o sigui, cap titular de premsa del cor.
Se li respecta.
Sí, sí, la gent...
La voluntat, i tant.
Sí, que no es veu sent pare, tot i que sempre s'havia vist històricament com un pare, s'imaginava tenir moltíssimes criatures, família nombrosa, però que ara ho veu més fotut i que pensa que ja no ho vol ser i s'imagina més sent tiet. En general, la temàtica és amistat i feina, ja t'ho dic. Tenen molta química, en Roger i en Carlos, i és això, es nota que hi ha un món propi seu fora de les càmeres, que són amics, i de fet... Fins i tot Carlos Cuevas en un moment li diu que se l'estima. Ui! Jo t'estimo, Roger.
Molt bé.
Intensitat.
I en Roger què li diu? En Roger no li diu jo també, eh?
No, perquè estan parlant de com el Carlos realment fa servir molt aquesta paraula i s'estima molt les coses i li surt aquesta intensitat.
Ah.
I llavors ell li comenta... I el Roger ja com l'intenta frenar també de dir, home...
Mira que és un verb que en Roger Escapa coneix bé, perquè la seva productora es diu
Jo també t'estimo
S.L. És veritat.
Que també. Això. És que el dels noms de les productores d'aquest país és tremendo.
Bé, ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada ens visita un dia més en Jaume Miranda per actualitzar com li va la vida a la Jèssica Goicoechea, que fa dies que no en parlem i no sé si la feina li va tan bé com sembla.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, safareig públic de qualitat.
Minuts i arribem a 3:15 del migdia. Jaume Miranda, bon dia.
Com estàu?
Molt bé, i tu?
Bé, tot lo bé que se pot estar en aquesta temporada, no? Aquests dies
sí,
estranyíssims,
dies
però personalment estic bé. Tenc el micro que pareix que m'ha ve a fer una fel·lació, però sóc
sí,
feliç.
Sí, no, separa't una mica si estàs incòmode.
A mi m'agraden les fel·lacions, també te diré.
Jo no sé si la vull
a principi aquest micro davant. No fa això. No sé no. Si és nou i no, han incorporat alguna
no,
nova funció.
Aquest model no, no
sóc
ho fa
jo
això.
Que estic una mica desesperada i vaig buscant, no diré que vaig buscant per on sigui.
Déu meu, com s'ha estat torçant la conversa. No sí, m'he preguntat com estava.
Està fent un first date.
Perdona.
Uau.
Avui ens toca actualitzar la...
Avui la vida personal
de la Jèssica
Gautier. Com que de la nòvia d'en Roger?
El Roger no, està il·lusionat amb la Jèssica Gautier.
Però
no diguis bestieses.
Aturem ja això.
No, som parella.
Aturem,
no, ho dic perquè encara la gent que s'ho creurà.
Sobretot perquè no sap qui és, Roger.
Perdona? Sap perfectament qui és Roger Carandell. Primer, perquè és oient del programa.
No és oient, la Jèssica Goicoechea.
Segon, perquè tenen una amiga en comú des de fa molts anys. Uh-huh. I tercer, perquè el Roger fa molt que es dedica al sector dels famosos.
I hem coincidit alguna vegada i algun cop havíem parlat fa molt temps.
Li vas agradar?
Crec que no.
Jo crec que crec sí. Que no, no et diguis perquè... això, Roger.
No, però érem uns altres. Estic parlant del... Ens vam conèixer amb la Jèssica el 2014 o 2015.
Déu meu, quina història més increïble. Fa 10 anys que us esteu enamorats. Algun dia coincidireu, quan sigueu ballets.
Bueno, ara potser... Bé, escolta,
jo no t'ho vull rompre les il·lusions, però feis una parella nefasta, també t'ho diré.
Bueno. Tu creus?
Sí, nefasta. Però a veure, la Jèssica Goicoechea estarà en el seu armari demanant-se Roger, que me posa aquesta camiseta vermella o aquesta camiseta verda? I ell no sabrà contestar. Fi de sa relació.
Jo crec que la Jèssica, encara que no ho sembli, té una capa, sota de tota aquesta superficialitat i de... Ella sembla, a vegades hi ha...
Té poca capa.
A vegades sembla de Can Curt, però no és veritat.
No ho és. Escolta'm. No,
de fet, vinc a demostrar-vos una mica que no gens de Can Curt, perquè l'altre dia vos vinc a actualitzar, varen ser els premis Bazar Woman of the Year 2024 a Madrid, i na Goico, evidentment, no hi va faltar. Què va passar? Fins aquí tot normal, la Jèssica Goicoechea a un fotocall, ok, lo que va passar d'original és que habitualment ella, que és poca amiga de ses paraules, aquella nit se va decidir, se va plantar davant els micros d'Europa Press per regalar-nos 2 minuts i 17 segons de titulars, polèmica i atenció... una mica de merdeta per les seves companyes de gremi, que
molt
això
bé.
Mos agrada.
Bé, i tant.
Aquí vos duc una mica les millors parts d'aquestes declaracions. Per un costat, com no podia ser d'altra forma, perquè és una mica pesada amb aquest tema, va parlar de la seva vena empresarial.
Todo genial, no tengo de momento ninguna queja. Todo suena típico, pero de verdad, tema personal muy bien, tema negocio muy bien, con la empresa también súper bien, creciendo, así que sobre todo a nivel empresarial tenemos muchos proyectos. Vamos a abrir tiendas el año que viene, viendo también futuras colaboraciones con Goi. Muy bien.
Clar, sentint això li va tot estupendament perfecte i ara potser veurem que potser no és tan bonic tot.
A veure. Jo només puc mirar el seu cabell, que em sembla impressionant. Us recomano, si esteu escoltant el podcast, que us poseu el vídeo, perquè...
És increïble. És com una actriu dels anys 40, tipus Veronica Lake. És a dir, és com somiar en antic, en nostàlgic i alhora en contemporani. És que a mi no sé si cago el cotxe, me podria vomitar damunt. És que me pot fer el que vulgui ella.
Un poc com en Roger. Sí.
Avui estic una mica
estàs
bruta. Perdonau. Perdonau.
És la màgia d'aquest estudi en què ens trobem avui, que no és el de sempre.
Aquest estudi et xucla.
No, hi ha esperits en aquest estudi, no és broma, eh?
Ah, sí, això és veritat.
Una vegada... No ho sé.
D'en Carles Porta.
Especial Halloween, família. Canviem la cinta, de posos,
No, però una vegada hi havia llums que s'encenien i s'apagaven sols i a dintre a la tècnica no estaven tocant res,
és veritat.
Te'n recordes, Roger? Un punt de mal rotllo, però bé.
S'apagaven els llums.
Escolteu, no me digueu això, que jo sóc fàcil d'assustar, si us plau.
Tu ets d'aquests, creus en lo paranormal.
Sí, és que a mi m'agrada molt ara Miss Fuster, Maestro Joao, estic com connectat a tot aquest univers paranormal total, sí. El meu gat se diu Aramis, només diré això.
És que Aramis Fuster és genial. I catalana, com tu.
De Berga, eh? Més que Berga. Anem a reivindicar-ho. Bé, voleu que torni a parlar?
Tornem a Can
Buelco. La Jessica també és molt espiritual, que la vam veure aquest estiu a Eivissa tirant les cartes del tarot.
És veritat, es va tirar les cartes.
I sortien coses que la duien cap a bon camí, eh?
Ah, mira, doncs quadra amb les seves declaracions.
Ja apuntava bastant bé el tema del tarot.
A veure, jo vos vaig a dir que empresarialment crec que no li va del tot bé, però vaig actualitzar una mica informació. Jessica Goicoechea està parlant en aquestes declaracions de la seva marca Goi, especialitzada en banyadors femenins, com si fos un èxit empresarial sense precedents, no? Sí. A veure, què en sabem de Goi? Fins on nosaltres sabem, sa marca tenia sa seva seu física en el carrer Ramon i Cajal del barri de Gràcia a Barcelona. Hi ha allà físicament i convivien un espai obert en el públic en format showroom i un espai plantejat com a oficina. Ok. Que vàrem anunciar des d'aquí a principis de setembre que aquesta oficina showroom fa mesos que està visiblement tancada i, de fet, també figura com a espai tancat permanentment a Google Maps.
Per tant, han deixat el local.
I amb aquelles pintades de fora pijos de Gràcia, sí.
Que això jo ho vaig comentar amb ella perquè la vaig veure fa un mes al sopar de la gala dels 40 principals i em va dir que allò ho havien posat per tot Gràcia i que no tenia res a veure amb ella.
No era un tema personal.
Que dic, home, a veure, vale. Que no és només per tu, però si t'ho posen a tu, encara que ho hagin posat a 15 botigues més, També va per tu.
També
va
per tu. En el costat de showroom de Goy hi ha un restaurant de calçots i allà no ho varen posar, clar, perquè siguem clars, o sigui, és així. Que vaig a donar-nos més dades curioses, i és que si entrem a la pàgina oficial de Goy, aquesta oficina tancada segueix sent la seu física de tota la marca Goy. Vaja, jo no sé si estarem d'acord, però resulta estrany que en Jessica Goycochea digui que la seva empresa va creixent i que obrirà tenda oberta en el públic, quan això sembla que no és així, almenys per ara.
I s'obrirà també el mercat masculí, que això ho vam comentar molt, perquè aquests banyadors que tiren tan poc de tela fa patir una mica. A veure com... quan anem a provar-los, Roger.
Va dir que n'hi hauria de tot tipus.
Però això,
molta tela o de poca tela?
Perquè també ho diu amb els femenins. No, n'hi haurà per de tots tipus, tal. Som tan inclusius, inclusius, una polla inclusius. A veure, aquests banyadors que són dues tiretes no van per tothom,
Per coses que no són lo que vendria a ser estructuralment normatius, no te pots posar aquests banyadors. O sigui, almenys no està plantejat així. Això.
Bueno, és que no te'ls pots posar físicament. Ja no parlo ni d'una qüestió d'estètica. És que no t'hi caben les tetes.
Clar, és que la necessitat bàsica de tapament no la aconsegueix, no?
Jo faig nudisme ja directament.
No, és que la meva germana, per exemple...
Estaràs més rica perquè és que costen un ull de la cara aquests banyadors,
La meva germana acaba de parir, m'ha dit, és meu cony, a dia d'avui no hi cap en aquell banyador.
És que tal qual.
O sigui, titular.
És que no tapa la vulva,
No, és així.
Jo la Jessica Goycochea deu tenir allà com una Barbie, un forat.
No, jo vaig recrear mentalment totes aquestes imatges.
Bueno, quan treguin els masculins ho entendràs, perquè passarà el mateix. Depèn dels huevazos que tinguis, no t'hi cabran. M'entens? O del penis que tinguis. Serà de tot allò, serà un...
Espero que ho tinguin compte
una mica. Hòstia, les ganes que tinc d'anar...
És que crec que aniré al Zara a comprar-me el banyador de l'any que ve.
No, anirem a la Goya que te'ls
provarem. Un banyador fins als genolls, de plàtans.
Aquest és el banyador que ha portat realment el Roger fins ara.
Bé, ben que retornàs a l'entrevista de Jessica Goycochea, perquè no vull parlar dels testicles d'en Roger, sincerament, i és que vos ben que recordar que ja a una entrevista de fa com un mes per la revista, per es mitjà, perdó, Min Cosmetics, ja va dir que estava de reforma aquest local que estem dient de Ramon y Cajal. Però ja vos puc assegurar que no és així, perquè de fet visc molt a prop i allà no hi ha cap tipus de reforma ni se l'espera, és a dir, no hi ha cap tipus d'activitat.
Per tant, podem dir, per una banda, que ha abandonat ja definitivament el barri de Gràcia, però tu tens més informacions de com funciona aquesta empresa que ara mateix no té local.
Sí, és que... tinc una exclusiva.
Digues.
Sí, perquè si voleu que sumi mal rotllo, hem parlat amb algú proper, a Goy, i aquest talp informatiu mos assegura que l'empresa només funciona bé a l'estiu.
Que també és normal tenir en compte que és de biquinis.
Però tenia més roba abans. Jo recordo que hi havia vestits, que hi havia com cosa més de fer esport.
Va incorporar coses, però ella ja parlava també de... O sigui, ella té la intenció de fer-ho molt més gros. Però entenc que no és tan fàcil i al final se la reconeix més pels biquinis. I clar, la gent normal no està al gener a Punta Cana prenent el sol com ella. Llavors, clar...
Clar, només ho fa ella i Aitana, que de fet també és consumidora dels seus banyadors.
Efectivament. I a part que són uns banyadors, que és el que diu la Marta, costen moneda. Vull dir, no qualsevol persona pot comprar-se tres biquinis de Goy cada any. Vull dir que són gastos també amb comptagotes que fas quan necessites un biquini i et fa molta il·lusió amb totes les setes fora, doncs et compres el biquini de Goy.
I que no sé vosaltres, però a mi m'agraden provar-me els biquinis per saber com em queden. I clar, amb això ho has de fer online, no me'l compraré.
I més aquests biquinis, que depèn del número que tinguis, no saps si t'entrarà. Si no, si et cabrà el cul, dius, home, jo m'agradaria
provar-me. €60 i €100 euros,
veig molta transparència per aquí també.
Bueno, no m'ha semblat tan car, no? Si te vols pegar
60, 70, 80...
A veure, el món del biquini és molt car,
sí, va molt car,
Sí, el biquini és car.
No entenc idea de biquinis.
Nosaltres t'ho diem.
Jo el que vos puc assegurar és una mica el que tu dius, Juliana, que a dia d'avui Goy té plantejat obrir-se un mercat tèxtil més atemporal, té sentit, perquè centrar-se en banyadors és com molt limitant. Clar. Amb tot això, el que vull dir, evidentment, no és que l'empresa de Jessica Goycochea vagi fatal, sinó que simplement, a lo millor, no té èxit que està com intentant revelar-nos Jessica Goycochea les seves
declaracions. Ella manifesta.
Ella vol deixar de ser influencer i es vol posicionar com a empresària tota l'estona i empresària d'èxit, perquè si tu prefereix ser empresari d'èxit...
Com la Pombo fa el mateix.
Producte, vol que l'empresa tiri, i ara ella ja ha de posar la cara tota l'estona.
Sí. De fet, m'ha agradat que parlis de la seva faceta d'influencer, perquè també en aquestes declaracions ha valorat lo difícil o fàcil que és ser influencer.
¿Es difícil ser influencer, tener tantos seguidores, exponerte tanto?
No, la verdad, es más difícil ser empresaria. Sí. A ver, ya es que llevo muchos años en el sector, entonces... Estoy ya más que acostumbrada.
¿Y cómo llevas en los comentarios de los haters que a veces...?
Muy bien, no me afectan, porque como viene de personas que no conozco, pues realmente tengo esa suerte que no me afectan.
A veure, a mi aquestes declaracions m'han agradat especialment. Sí, perquè, bàsicament, més enllà de tornar a parlar de la seva vessant empresarial, que és una mica plasta sa tia, és que a mi m'agrada perquè la defineix com una tia amb els peus una mica a terra, no?
Correcte, perquè després hi ha tota aquella gent de no sabeu la feina que hi ha al darrere, de publicar aquestes stories i de programar-les i de fer contenta la marca, que és com per favor.
El malament que ha d'estar al mercat, perquè Jessica Goicoechea, sí, qui té els peus al terra...
Ja.
És tremendo, eh?
Bé.
Però és que està molt malament, eh, el mercat.
El mercat està fatal.
Evidentment està fatal, però necessita que el cotxe mos està guanyant per ser el líder d'aquest mercat. No només ha parlat d'això, perquè ha parlat d'una altra cosa, atenció, que això jo crec que vos encantarà, perquè també ha parlat del tema docu-realities de les seves companyes de gremi. Anem a escoltar-la, per favor.
También es que como veo tanto podcast, tanto documental, tanto libro, creo que todo el mundo está haciendo un poco lo mismo, que está genial, pero... está genial, pero bueno, yo... Si hago algo, quiero que sea algo diferente.
Molt bé!
Genial, però a mi no m'agrada, no?
Molt bé,
aquests tan sueltes. És el que diu el Jaume, tenint en compte que aquesta tia, normalment tira de poca paraula, de poca llengua...
Està sorprenent positivament.
Sí, també diré.
Criteri i tot.
Que què més es pot fer si ets influencer? O sigui, justament, és com si li diguessis a un actor, tots els actors igual, tot el dia fent pel·lícules i fent sèries
no
i fent
mateix,
teatre.
Tia, els creadors ets de contingut, els creadors de contingut no sempre han fet docu-realities.
No,
no és obligatori que tots els creadors facin un docu-reality.
No, però sempre hi ha hagut tendències i com que és una sola indústria, tothom, la majoria de gent va cap allà. I a mi me n'alegro que la Jessica vulgui ser original i crec que es pot. Però també crec que és normal que hi hagi tendències i que la gent les segueixi.
Però jo crec que critica també que no li agrada aquest format o el que estan explicant a través d'aquests docu-realities.
I que ella vol ser diferent, i jo ho entenc.
Sí.
I a part que ella mai ha exposat la seva vida a aquest nivell. Vull dir, és que no podria fer
a mi m'encantaria que fes un docu-reality.
A tu t'encantaria fer-li un docu-reality.
No, no, sí, que
me'l doni en
fer.
T'agradaria sortir en el docu-reality, de fet, com a parella
no,
sexo efectiva.
Darrere,
segon pla, segon pla.
Jessica, estic llegint ara aquest llibre de Stefan Zweig. Et recomano que el fullegis perquè és molt interessant.
Que el fulleixi.
Ella té pinta que llegeix la biografia d'en Chenoa, també te diré, és de ses meves. No. És així. Bé, anyway, a mi m'agrada molt i m'estic enganxant en el discurs d'en Jessica Goicoechea, que critica al final que deixin de fer docu-realities totes aquestes influències que tenen vides altament normatives, no? Perquè jo, per veure una vida que és similar a la meva, pas completament.
Fa alguna declaració sobre l'amor en aquesta entrevista?
Evidentment, Roger.
Oye, Jessica, ¿y tu corazón qué tal está?
Pues muy tranquilo, muy en paz ahora mismo, así que muy bien, muy contenta.
¿Soltera y entera?
Soltera y entera, sí.
¿Ganas de enamorarte o no?
No, no, con ninguna ganas de enamorarme, estoy muy bien así. Ahora mismo muy centrada en los proyectos, en el trabajo y en mí misma.
Molt bé, doncs família soltera també, una més que li donem la benvinguda en aquest club.
Home, i a més en el seu cas, bueno, ella, jo crec que va deixar ella el Marc Bartra. Això és
sí,
teoria.
Això és
que molt, fort que la Jessica va estar amb l'Aaron Piper, eh? Acabo de caure, i això és.
I perdona,
això va ser...
que quan ho van deixar i després es va veure l'Aaron Piper amb una altra persona coneguda, ella va, que crec que era la
Dua Lipa,
si no m'equivoco, ella va comentar... com era?
A ratis,
no, la... a piquis, a pic. No.
Què va dir això?
Com la Rihanna.
Nois, ho hem de deixar aquí.
Una bestiesa de comentari, en plan, li encanten les famílies.
Demà, bonic,
i
tornem a partir... No.
Però per què acabem ara, si queden perquè... un munt de minuts?
No, queden... ja estem.
Ah, ja estem?
No
ja
me suporta.
Ja ho Miranda, cuida't molt.
Homofòbia.
Fins demà.
Exacte.
Va, tribuneros.